Benvinguts a una nova edició de la Budellera, l'espai on analitzem, puntuem i jutgem els partits del Nàstic i l'actuació dels jugadors i de l'entrenador. En aquesta ocasió ens centrem en la desena derrota al nou estadi després de perdre per 0-2 contra un rival directe com el Córdoba. El cert és que l'equip va fer mèrits per guanyar el partit, però a la manca d'encert de cara a la porteria contrària li va acompanyar la desafortunada actuació arbitral. Tot i això, l'afició està molt disgustada i les crítiques comencen a apuntar a la Junta i la Secretaria Tècnica. En tot, veurem què opina el gabinet de redactors de Nàstic.cat. Com és habitual, el primer que fem és viatjar cap a Birmingham per endinsar-nos a l'hemisferi grana de Gerard Canyelles. Què tal, com estàs?
Molt bones, Marc. Doncs això ja comença a ser una mica estrany. Ja no sé de què parlaré a l'hemisferi grana. Jo crec que després del partit d'aquesta setmana, d'aquest diumenge, he de meditar molt bé el que escriure a l'article d'opinió de Nàstic.cat, però de ben segur que no seran paraules d'amor cap als jugadors ni cap al cos tècnic ni cap al Nàstic en general, perquè jo crec que hem de començar a pensar una mica més en l'afició i demostrar que no ens mereixem estar allà, perquè al final un es fixa en els jugadors que té el seu equip i la qualitat que tenen i es pregunta com pot ser que les coses vagin tan malament. I jo crec que ja no es culpa no només de l'entrenador, sinó del propi esperit dels jugadors, de les seves ganes, de la seva poca professionalitat. Per molta qualitat que tinguin, estan demostrant que tenen poca professionalitat. És evident que quan s'agafa una mala ratxa, les coses, per molt que ho intentis, no surten. Però és que aquest no és el problema del Nàstic. El Nàstic no està en una mala ratxa, perquè va al camp del Granada i guanya 0-1. Jo crec que és un problema de no sé si de confiança o de posar més ganes i intensitat en els partits a casa, però el que està clar que l'afició grana no es mereix això. I doncs no sé com canviarà la situació, no sé quines coses s'han de fer per canviar la situació, però això no pot seguir així, perquè acabarem baixant a segona B. Perquè si seguim ja no només perdent nosaltres punts, sinó que aquests punts que perdem vagin per equips que tenim per darrere, és que al final aquests equips ens trauran la posició. És que els hi estem donant motius perquè ens adelantin a la classificació i siguem nosaltres els que baixem a segona divisió B. A part d'això, tot i que crec sincerament que no serveix com a excusa, també parlaré de l'actuació arbitral, que va ser desastrosa. Ja dic, això no és excusa per no guanyar els partits, perquè al final, si tu poses intensitat i fas més gols que els rivals, guanyes els partits. El Nàstic té una manca clara de confiança i d'intensitat en els partits a casa i d'amor propi, de passió, sobretot per part dels jugadors, i això és el que fa que no guanyem aquests partits a casa. Tot i així, cal destacar que l'actuació arbitral va ser bastant desastrosa, tot i que això no sigui excusa per no guanyar els partits a casa.
Doncs moltes gràcies, Gerard. Ens retrobem la propera setmana. Ara és moment d'analitzar i jutjar l'actuació individual dels 14 jugadors que van intervenir en el partit i les decisions del tècnic Nano Ribas. Per això ens atén ja l'apartat de l'1x1 amb el seu autor, el Víctor Chillón. Benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, Marc. Doncs trist, la veritat que molt trist.
Sí, perquè de fet ningú s'esperava aquesta derrota contra el Córdoba. En principi tots pensaven que era el dia de sumar ja els 3 punts al nou estadi, però una vegada més, i ja van Déu, el Nàstic va caure a casa davant tots els aficionats nàstiques i nàstiqueres. Per això, doncs, crec que s'ha vist reflectit, no?, les notes dels jugadors, començant pel porter.
Sí, el porter, Stolej Niedrzycki, l'he posat un 5 i l'he qualificat com a nerviós.
Sí, nerviós perquè doncs, va tenir algunes decisions una miqueta, sobretot a l'hora de jugar la pilota, massa, doncs, bé, que no van acompanyar el joc de l'equip. Pel que fa a la defensa, sí que és veritat que aquí trobem segurament les notes més positives de l'equip.
Sí, Otar Kakabadze un 8, Estelar, Abraham Minero un 7, Pulmó, i a la parella central, Julio Preguezuelo un 6, Equilibrista, i César Azo amb un 6, l'he qualificat com a Tevi. Uh-huh.
He de dir que estic d'acord, perquè Cavazza va ser l'únic que va trencar línies, l'únic que es va atrevir, i Plegazuelo per mi em va agradar molt, va fer un partit molt seriós i per mi va ser el millor del partit. D'altra banda, al mig del camp teníem aquest doble pivot amb Fali i Javi Márquez. Un ha suspès i l'altre ha tret un notable. Jo crec que més o menys tots sabem per on van els trets.
Sí, un Fali set expeditiu, com sempre molt atent al tall i molt correcte en defensa, i la seva entrega fora de dubte. I Javi Márquez un 4 sobrepassat, el físic no l'aguanta, la veritat, i va haver d'assumir massa tasques.
D'altra banda, els extrems, una altra vegada més, com ja va passar a Granada, van jugar Omar Perdomo i Tete Morente, tot i que hem de dir que per fi Tete Morente va jugar a la banda dreta, mentre que Omar Perdomo va jugar a la banda esquerra. És a dir, en comptes de jugar amb dos extrems purs, el que van fer és tornar al mateix plantejament. Un dretà jugant a la banda esquerra, a cama canviada, i un dretà jugant, això sí, en la seva banda natural.
Sí, els dos van canviar posicions i les seves notes també s'han intercanviat. Omar Perdomo el suspès, un 4, perdut, i Tete Morente va fer un bon partit, qualificat com ascendent, i li ha posat un 7.
Sí, d'acord, em va agradar Tete Morente. Se'l va veure més fres aquí a la banda dreta, va poder encara més. Jo crec que li va faltar un pèl més d'atreviment, però es va entendre molt bé amb Cacavazza i pot ser una associació interessant de cara a les pròximes jornades. I a davant, la dobleta atacant la van formar Álvaro Vázquez i Manu Barreiro, on també tenim unes puntuacions una mica diferents.
Sí, Álvaro Vázquez un 4, fred, i Manu Barreiro un 7, obrer.
A la banqueta teníem diversos jugadors, una banqueta amb forces noms importants, però els tres escollits per Nano Rivas van ser Sergio Tejera, Dumitru Cardoso i Ike Chukwu Uche.
Sergio Tejera, un 5, allunyat, perquè considero que no s'ha recuperat del tot físicament i encara li queda. Dumitru Cardoso, un 5, revulsiu, i Ike Chukwu Uche, un 4, desconnectat.
I pel que fa al tècnic, quina nota li has atorgat en aquesta ocasió?
Doncs un 6. Jo crec que s'ha equivocat en el plantejament del doble pivot i en general en la tàctica del partit. Però la veritat és que l'equip tampoc va quallar un mal partit, sobretot a la segona part.
Sí, és que estem d'acord, no? I ara ja donem per analitzada aquesta nota individual dels jugadors i podem parlar una miqueta més del que va donar d'ací el partit i el que va mereixer, quina opinió t'ha quedat després d'aquesta nova derrota. Però coincideixo, el Nàstic segurament va fer mèrits per endur-se el partit i va fer mèrits, evidentment, per no perdre, tot i que, la manca d'encert i segurament algun error arbitral li van privar, no? Com deies, de poder sumar.
Sí, el Nàstic, la veritat que la primera part va ser bastant per oblidar, però la segona part sí que va donar signes de millora, l'equip desborda, sobretot perquè Cacavazza, jo em centraria en Cacavazza, ja que el gol que va notar l'autèntica estrella, o sigui, l'hagués filmat el mateix Messi, la veritat. I l'àrbitre, hem parlat tota la setmana del col·legiat, la veritat és que es va equivocar. El gol de Cacavazza no, per mi no és fora joc, els dos gols de Córdoba per mi són fora joc, a Manu Barrio li van fumar a la segona part, bastant per oblidar, però sí que portem 10 derrotes, aquesta és una d'elles, i evidentment l'àrbitre ha influït en aquesta derrota, però les altres 9 l'equip s'ho ha de mirar, la veritat.
Exacte, i jo el que vaig trobar a faltar, tot i que també reconec que la segona part va ser molt bona de l'equip i que Nano Rivas segurament va, amb els canvis, aquesta vegada sí va encertar, tot i que al final no li donés resultat, sí que crec que el plantejament, deixa bastant que desitjar, perquè va voler jugar com ho fa normalment fora de casa, i això davant la teva afició, o dones un pas endavant, o fer-te un tret al peu, disparar-te un tret al peu, perquè el Córdoba sí que va sortir pel partit, inclús amb el 0-1 va anar a buscar el segon i li va donar els seus fruits. Per tant, jo no entenc aquest plantejament, com tampoc entenc, i ho hem comentat abans, que jugant amb Manu Barreiro i Álvaro Vázquez segueixi jugant només amb un extrem pur, en comptes de jugar amb dos extrems purs i atacar per les dues bandes.
Sí, aquí hi ha diverses coses a parlar. La primera seria que no sempre jugar amb dos davanters significa anar més a l'atac. I la segona seria que, a veure, l'equip estava molt partit. El doble pivot, Fali Haymar, que és un bon jugador, no diré que no, però sí que faltava potser algú que s'associés més. O sigui, seria treure un davanter i posar algú més a mitja punta, o Sergio Tejera o Juan Muñiz, que estava a la grada. Qualsevol jugador així, i ja dic, no sempre quan jugues amb dos davanters vas a l'atac. Sí que els extrems van quallar un bon partit, però jo hauria posat un extrem esquerre pur, per centrar pilotes, ja que tens a Manu Barreiro, que és el millor rematador de la categoria. Mm-hmm. Però bueno, això és una opinió meva, tampoc no vull dir que si haguessin jugat amb un sol punt haguessin guanyat, la veritat.
No, clar, al final estem parlant de futbol ficció, però sí que doncs ens fa pensar això, no? Que, per exemple, Tete Morente, que jugava a banda esquerra, no acaba de quallar, el poses a la banda dreta, a banda natural, i, ostres, bon partit de Tete Morente. En canvi, Omar Perdomo, que venia de fer un bon gol al camp de Granada, situat a l'esquerra, i anava totalment perdut per això, perquè no podia encarar, no podia guanyar línia de fons, i al final tampoc és un bon centrador amb l'esquerra. Per tant, potser doncs la carta d'un esquerrà pur en aquesta banda, com podria ser Dumitru Cardoso, hagués estat un plantejament més coherent, tenint en compte el tipus de futbol que va proposar Nano, i sobretot hem d'explotar aquests dos davanters. Si juguen de titulars els dos, s'han d'explotar d'alguna manera.
Sí, estic totalment d'acord, i sobretot la posició de Javi Márquez. És un jugador que ja és veterà, físicament no està per jugar 90 minuts al màxim nivell, i jo crec que tenia molt terreny per cobrir moltes tasques per fer. Sí que Fali el va ajudar molt, però que la Fali és un jugador més limitat tècnicament, i d'aquí el seu rol de Fali i la puntuació que li dona Javi Márquez.
I ja per matar el tema, visitem el camp de l'Alcorcón, obligats a sumar, Víctor?
Obligats a sumar, però de 3, de 3 en 3 ja.
Sí, sí, ja. És que...
no podem. O sigui, és impossible que no juguem d'aquesta manera, és impossible que l'equip sigui el millor visitant de la categoria i el pitjor local, un dels pitjors locals. Hem de sumar 3 en 3 perquè a casa sabem que sempre punxem.
Doncs això esperem, que la propera setmana puguem fer una anàlisi més positiu d'aquesta visita del Nàstic a l'estadi de Santo Domingo, on s'enfrontarà a un rival directe com l'Alcorcón. Doncs Víctor Chillón, moltes gràcies una vegada més. Ens retrobem la propera setmana per això mateix, intentar explicar alguna coseta més positiva.
Moltes gràcies a tu, que tingueu tots molt bona setmana, de veritat.
Doncs continuem amb una altra de les seccions d'anàlisi, el semàfor. Aquí descobrim qui o què ha estat el millor i el pitjor del partit. Com sempre, ho fem de la mà de Marc Marruecos. Benvingut, com estàs?
Molt bones, aquí estem, una setmana més, Marc.
Bé, aquesta setmana nova derrota a casa contra el Córdoba, un rival directe al qual li han donat ja la vida que necessitava per creure la permanència. Bé, decepcionant, derrota una vegada més.
Doncs sí, la veritat és que sí, estan decepcionant, i com dius tu, davant d'un rival que li acabem de donar la vida, no? Estava bastant allunyat, i aquesta victòria d'ells pues, provoca que se'ns acosti i una setmana més a patir.
Doncs bé, aquesta derrota com s'ha vist reflectada en el semàfor d'aquesta jornada?
Sí, doncs mira, el semàfor vermell li vaig donar a la primera part, no? Jo crec que vam regalar la primera part, vam sortir a aguantar el resultat, que no sé per què teníem que aguantar el resultat. Li van cedir la pilota al Córdoba, que va dominar amb moltes passes de la primera part, i així va arribar el gol d'ells, no? A partir d'aquí, del gol d'ells i la lesió de Reyes, perdó, vam espavilar una mica, però bueno, jo crec que la primera part els hi vam regalar, i crec que és la causant de la derrota, no?
I el semàfor àmbar, taronja, groc, el que desitgin els nostres oients, què li dediques?
Sí, doncs li dona a la reacció, no?, que va tindre l'equip a la segona part. En Sergio Tejera van tindre més pilota, Cacabatze i Tete Morente van entrar molt per bandes, igual que Dumitru i Abraham, i crec que la reacció va ser bona, tot i que va insuficient.
I el semàfor verd, aquella cosa o aquell jugador doncs, que ha protagonitzat la nota més positiva dintre del cacap d'aquesta nova derrota?
Sí, pues, vaig voler destacar a Dumitru, no? Després d'estar bastant dies lesionat, va sortir 30 minuts, crec que va donar un bon nivell per la banda esquerra, combinant jugades amb Abraham, i bueno, crec que amb el nivell que està oferint a l'equip, crec que s'ha guanyat la titularitat només amb aquesta mitjoreta.
Doncs bé, aquest és el semàfor de la derrota del Nàstic per 0-2 davant el Córdoba, i esperem doncs, que la propera setmana tinguem un semàfor més positiu, perquè jugant fora de casa és molt probable que així sigui.
Doncs sí, esperem que com cada partit a fora, com bé dius tu, puguem tindre un semàfor més verd que vermell, no?
Doncs escolta, Marc, ens retrobem la pròxima setmana per veure què és aquest o què ens porta el semàfor de l'Alcorcón Nàstic.
Perfecte, molt bé, fins la setmana que ve, Marc.
Abans de posar el punt i final, hem de parlar de la Pobla de Mafumet. El filial va empatar davant l'Europa i suma ja 7 setmanes sense perdre. Per saber com va anar el duel, tenim el plaer de parlar una vegada més amb Pau Bonastre. Què tal, com estàs?
Hola Marc, com estàs?
Bé, aquesta setmana empat estèril de la Pobla davant un rival directe com l'Europa.
Doncs sí, un partit sense gols, un joc ben igualat. En un primer temps, on els de Juan Manuel Pavón van gaudir de moltes oportunitats per marcar, la possessió de la pilota va estar ben repartida, els barcelonins amb l'esfèrica als peus van tenir poca profunditat i quan la Pobla recuperava sortia amb atacs ràpids generant perill per les bandes. A la represa, l'Europa va realitzar una forta pressió a la sortida de pilota grana i és a partir d'aquí on va tenir opcions per desfer l'empat, però sense encert. A mitjans de la segona part, el filial del Nàstic va superar físicament el conjunt de Barcelona, però no va poder aprofitar per poder posar el primer al marcador. Com deies, doncs, un punt de repartiment de punts entre el Pobla de Mafumet i Club Esportiu Europa.
Què suposa aquest empat a efectes classificatoris? Imagino que no deu variar massa la història pel que fa al conjunt de Pavón.
Doncs no, la Pobla segueix a 2 punts del Prat, que és el quart classificat, el primer, el darrer que entraria al play-off d'ascens a segona B. La Pobla ara mateix és 6a amb 47 punts per darrere de Terrassa amb 49 i, com dèiem, el Prat amb 49. L'Europa comptava amb 2 punts menys, ara mateix amb 45.
I mirant tot plegat i la competència que hi ha per entrar dins d'aquests play-offs, quina és la teva opinió? Creus que la Pobla opta seriosament a poder accedir a aquestes eliminatòries?
Doncs encara queden moltes jornades, però gran part d'aquestes aspiracions passaran pels 3 propers partits que té la Pobla de Mafumet en les properes setmanes. Aquest cap de setmana, al Camp del Prat, el següent a casa davant l'Hospitalet i després a la visita al derbi al camp del Reus Deportiu B. Com dèiem, doncs, 3 partits que seran claus que determinaran en gran part les aspiracions de la Pobla de Mafumet. El conjunt de Pavón compta, doncs, com dèiem, amb un gran talent, amb una gran qualitat de la seva plantilla i d'equip no n'hi falta per ser a play-off, però necessita una mica de regularitat, necessita anotar gols, que és el que és un fet que li està costant, està tenint dificultats en els darrers partits. I com dèiem, doncs, els partits de Prat, Hospitalet i Reus seran molt importants de cara a final de curs.
I la bona notícia és que, tot i que sí que és veritat que li falta aquesta regularitat de cara a sumar 3 punts setmana rere setmana, el que sí és evident és que per afrontar aquests 3 partits on 2 són fora de casa, és important mantenir aquesta línia d'imbatibilitat que ja és de 7 jornades.
Doncs sí, perquè la Pobla, a més, és un dels equips menys golejats del grup 5 de tercera i això fa doncs, que encaixis poques derrotes, no? I és aquí doncs, on entra la seva defensa, un bloc, la Pobla és un bloc ben sòlid que defensa molt bé i està aconseguint doncs, que sigui un dels equips menys golejats, com dèiem, de tercera. Per tant, amb aquesta jornada sense perdre, doncs és important allargar-ho per, com dèiem, mantenir les opcions d'entrar a play-off d'ascens de segona B. Tot i així, encara queden moltes jornades, molts partits i molts punts per davant.
Doncs Pau, ens escoltem la setmana que ve i parlarem d'aquest partit vital, podríem dir, de la Pobla de Mafumet a la seva visita al Prat. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Marc.
Doncs bé, posem el punt i final a l'11è programa de la Budellera. Com sempre, us convidem a comentar a les xarxes socials perquè deixeu les vostres opinions i ens digueu si esteu d'acord amb les valoracions de l'equip de redactors de Nàstic.cat. Tornem la setmana que ve per analitzar el duel directe al camp de l'Alcorcón, on el conjunt grana està obligat a sumar els 3 punts per compensar una vegada més els mals resultats a casa.